El govern obligarà les grans marques de roba a oferir tota mena de talles a les botigues físiques. De moment no se sap fins a quina talla hauran de tenir i quan entrarà en vigor, però sí que se sap que les marques que ho incompleixin s'enfrontaran pel cap baix a multes de 10.000 euros. Aquest canvi a les botigues és la mesura estrella del nou pla per rebaixar la pressió estètica. Aquest matí volem parlar amb Jaume Vidiella, director del màster en estilisme de l'Escola Superior de Disseny. Professor Vidiella, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què li sembla aquesta mesura?
La mesura em sembla una mesura encertada, em sembla una mesura que s'ha d'aplicar, però és força complicada portar-la a la realitat. És a dir, primer que nosaltres parlem del món de la moda des de la vista del, no, la visió del públic general d'una manera molt àmplia, i el món de la moda hi ha molts diferents mons, i alguns que ja estan fent uns esforços per incloure, doncs, una gran varietat de talles i de cossos, no? Per exemple, a les desfilades del món del luxe veiem models que ja són cossos diferents, veiem propostes que tenen, doncs, uns altres volums. El més complicat és que una marca de gran distribució que té milions de tendes i fa milions de peces, mils de tendes i milions de peces cada any, pugui fer 54 talles. Això és completament inviable. Perquè 5, 6, 7 talles es poden ampliar, ara estem en 6, no? Hi ha la superpetita, petita, mitjana, gran, i dues més grans. Això es pot ampliar i alguns models es poden fer, diguéssim, amb una ampliació, però és impossible oferir 75 talles de cada model quan hi ha una referència en una botiga, no? Si entrem a qualsevol d'aquestes que tenim aquí al costat a la Diagonal i veiem que hi ha 854 peces diferents de vestir, clar, multipliquem això és completament inviable, i a part que és zero sostenible, ja és poc sostenible tot el sistema en general, doncs imagina't això, no? Hi ha un estoc, de peces que sobraran, perquè diguéssim, ja no és l'indústria de la moda, hi ha tota una indústria del món de l'esport, del món de l'esport que fem tots, de la gimnàstica, de la dieta, de l'alimentació, que tot està enfocat a que hi hagi una sèrie de cossos, perquè el mercat en general li interessa tenir una sèrie de cossos perquè s'adapten a uns prototips, els de moda i els d'altres temes, no? I llavors jo ho veig molt, molt, molt complicat de portar. Una altra cosa és que tu, els aparadors, per exemple, ara venim cap aquí, només ensenyis un tipus de maniquís amb un tipus de cos. Això és una mesura, no? Per exemple, em fixava jo que a Passeig de Gràcia les botigues de luxe tenen uns cossos que són de talla petita, ningú ho nega, jo no ho nego, però que són d'una alçada normal, en canvi hi ha dos o tres grans marques hiperenormes mundials d'origen espanyol que tenen uns cossos que els maniquís fan 1,97 m, que són com uns cossos llargs, que són una espècie com d'alienígenes, no? Que jo sempre al·lucino, perquè dic, és que no hi ha cap dona, jo he treballat amb moltes top models, les he vist a totes les desfilades, a París, a Milà, i tot això, jo no he vist mai, i he vist a totes, a Gisele Bündchen, a Naomi Campbell, la tal, la qual, no he vist mai una dona que faci aquesta alçada. Bueno, sí, els equips de bàsquet, no? I, clar, també, que és un cos completament, diguéssim, fora de lo normatiu.
I per què les posen tan altes, si no hi ha dones?
Doncs perquè és una visió, imagino, des del poble petit, no?, que es veu així com... que són una visió molt, molt tal, no?, però es veuen com molt estilitzades, es veuen molt de lluny, un vestit que és una peça habitualment senzilla, perquè està molt bon preu i és un vestit solucionat, doncs, amb uns teixits correctes i un disseny correcte, però vull dir que no és una peça de, jo que sé, de Chanel, no?, o de Valentino, que és una cosa espectacular. Es posa en un maniquí d'aquesta manera, és molt visible des de lluny, és molt visible des de l'altra cera, diguéssim, i crea aquesta sensació una mica de que estàs entrant en un món, sí. Sí, però és que és una cosa hiperagegerada, no? Doncs jo crec que també, ja, això al món de la moda, això es pot corregir, això sí. Ara, la idea de fer, com us deia, no?, 85 talles de cada cosa, això és completament inviable.
Però té la sensació que en els últims anys, no sé si 5, 10, 15 anys, s'ha tendit també a que totes les talles són una mica més petites en la majoria de grans marques, i en molts casos, no? Vull dir, periòdicament, doncs, apareixen a Twitter tops que semblen gairebé de nena petita, quan en realitat són, doncs, pensat per dones, no? Això, sí. I aquesta tendència ha existit.
Aquesta tendència existeix perquè també és una tendència molt vinculada al cos com a vehicle de plaer sexual. I llavors, com més l'ensenyes, doncs més petita ha de ser la roba que t'has de posar per ensenyar-lo, no? Amb aquesta idea de tenir uns cossos molt, molt petits. Llavors també hi ha tota aquesta febre de tant masculina com femenina, de cossos hiperperfectes, no? De noies hiperfibrades, de nois hipermusculats, que tampoc és un cos molt normatiu, vull dir, vas pel carrer no veus homes així. I en canvi, doncs hi ha tota aquesta idea, no? De els gimnasos estan plens de gent que estan a totes hores, no? A practicant una idea. Òbviament, si tu passes moltes hores del teu temps, que en tenim molt poc, no? Si els que treballem en tenim molt poc, i passes molt de temps treballant en cos, no és per posar-te una camisa globo després o per posar-te una jaqueta, diguéssim, holgada, no? És per posar-te una roba hiper, que es diu en moda, fitted, no? Que t'ensenyi el cos. Llavors, vull dir, hi ha tota una exageració d'això, sí. Mira, ara veia una... estava llegint un article de la RAI, un article un post Instagram de la RAI que explicava diferents professions que volia ser la gent. Quina és la professió del teu somni a diferents països d'Europa? I a Espanya sortia que la professió somni era ser influencer. Mm-hmm. I encara estic en xoc. Això abans d'entrar.
No, per això estem a les facultats de comunicació. Sí, cada vegada, ho sabeu, els nois volen ser comentaristes de futbol, sí. I les noies volen ser PR o influencer.
Influencer. A Suècia sortia ser escriptor. I aquí sortia...
En sèrio?
Sí.
Bueno, és que fa molt fred. És que fa molt fred allà dalt. La gent està dins de casa, fa novel·les.
A Itàlia sortia sempre nedador, de negocis i tal.
Però ara que diu Suècia, per exemple, aquesta mesura que impulsa el govern de Catalunya, un dels països en els que s'emmiralla és precisament Suècia, que jo no sé si com a expert en aquest àmbit troba que o es passa o es queda curt o és la mida justa, o és una manera de començar, perquè evidentment no tot comença o acaba simplement amb les talles que es troba a la botiga, sinó que, clar, ho deia bé ara, és a dir, vivim en un món multipantalla on els impactes i els estímuls de la publicitat, de les sèries, de l'entreteniment, de tot el que ha de ser, la paraula m'agradava molt, entès com a normatiu o no, és molt ampli, per tant, no sé si, evidentment, això ha de ser potser una part del tot, no? Però és que no sé si és abastable.
És un inici, El món de la moda és un món que sempre va pel davant. Nosaltres, quan parlem allà a ESDI amb els alumnes, sempre els ensenyem que sobretot han d'estar molt atents a l'avantguarda, perquè és un món que obre moltes portes i obert moltes portes a canvis socials que després s'han donat, no? Per exemple, fa uns anys, i a més els adapta de seguida perquè és un sector que cada molt pocs mesos s'ha de renovar i ha de presentar coses noves, no? Per exemple, una persona que fa cinema, un escriptor pot estar 4 anys investigant per fer la novel·la de la seva vida, un dissenyador té 4 mesos pelats i és el de la seva vida, o no. Llavors, és un sector que sempre incorpora coses. Es va començar amb el tema de la inclusivitat racial, no? Pues tu veus una desfilada del 2012, de fa 10 anys, el 2014, no estic parlant del 1974, hi havia, i ho diré tal qual, hi havia una noia xinesa, una noia de color, dos... la Naomi Campbell, si encara feia alguna cosa, que bueno, és una dona que sempre està activa, i tres, i després les femenines eren blanques. Russes, noruegues, no sé què. Vale? Això s'ha anat canviant amb una gran...
I unes determinades blanques.
Sí, no, clar. Sí,
no blanques, italianes, petxumones...
No, totes de la talla 36, després hi va haver aquest furor de les noies més voluptuoses. Recordeu als anys 90 el famós Wonder Bra, no? Que l'Eva Arsigova, que era un model espectacular, que jo he vist diverses vegades, i és hiperprima, l'únic que té un bust així com exagerat. I la idea és aquesta, no? Llavors es va començar a incloure les diferents d'allò. Després es va començar a incloure el que se'n diu càsting de carrer. Que és a dir, pues, això amb el cas dels homes funciona molt bé el càsting de carrer, perquè poses un skater que és modern, poses un tal i tal, i queda com modern. Poses una noia que és diferent a totes les altres, tothom la critica. Clar, que també hi ha
una pressió afegida.
Una pressió afegida, hi ha un, com puc entendre en català això? Hi ha un pozo social de coses...
Un pòsit de
dècades, no? Mm-hmm. De dècades de dir, surt una noia que és diferent, ui, que gorda, que bajita, que alta, que no sé què, no? Que diferent aquesta, no? Perquè les altres són totes...
Clar, però això que dius és molt interessant. Jo no sé fins a quin punt no seria... I ja estic segur que la gent de la conselleria ho ha pensat, perquè hi ha gent que es dedica a això molt més que vosaltres. No sé fins a quin punt seria més fàcil educar la gent en la noció de que tots els ideals estètics són això, ideals. És a dir, els grecs no eren com les estàtues gregues. És a dir, sempre hi ha hagut ideals estètics que són anticorporals. Sí. Llavors jo crec que quan tu eduques a la gent en això, és una mica més fàcil que no dir-los a les marques. Que cosa que jo diria fins i tot de difícil legalitat. Dir-li al senyor Reebok, no, mira, escolti, ara vostè ha de fer aquestes talles. Jo crec que amb això no se'n sortiran. En canvi, l'educació estètica des dels col·legis, des de dir, escolti, els ideals són ideals i per tant no ens tornem bojos, seria una mica més senzilla de fer. No dic que sigui senzilla, però...
No, no senzilla, perquè després, per exemple, la indústria alimentària està ple d'aliments, no?, i de begudes light i zero i tal. Llavors, les hem de tocar totes. Clar, és a dir, la de la moda és que és molt visible. Llavors, sempre és com molt fàcil de criticar i molt fàcil d'atacar. Però, diguéssim, el que deia, no? Després de la plaga racial van venir altres cossos. I llavors també aquí hi ha grans impactes socials de l'ISO, de cantants que tenen cossos diferents. I després també això és com el mar, no? Va i ve. Després hi ha l'Adele, que era, diguéssim, rodoneta, i el primer que va fer, quan va tenir, doncs, poderio, es va primar no sé quants quilos, sí. Es va fer una sessió de fotos amb la roba més ajustada del món, i així totes les nenes del món, que van dir, pues mira, pues no, és que no es pot estar grassa, perquè, clar, aquesta que és una icona i que ha arribat al món per la seva veu, no pel seu físic, el primer que fa és operar-se de dalt a baix.
Ah, però és molt complicat. Però hem de treballar en aquest clip.
Sí, s'ha de treballar en aquest clip.
S'ha d'ensenyar que tots els ideals prims, grossos, com siguin, són ideals, i que, per tant, hi ha coses que romanen intactes o poc modificables, com és el cos. Que això té relació amb el debat que hem fet.
Completament d'acord.
Escolta, el teu cos no és un retuit, no és una cosa que... Escolta, si tu neixes calb, doncs neixes calb, entens?
Però és veritat que jo m'imagino les adolescents, sobretot les adolescents, tot i que també segur que hi ha nois que els hi passa, però entres a Instagram... I veus uns cossos que no són reals, és a dir, que no, aquells cossos no existeixen. Uh-huh. És a dir,
existeixen, però n'hi ha poquets.
On hi ha poquets, o pels filtres, no existeixen. Sí. Vull dir, i unes pells finíssimes... Clar, tot això...
Jo soc superfan d'Instagram i nosaltres, els dissenyadors, estilistes i els alumnes, ho treballem molt a fons a ESDI, serveix per promocionar-te professionalment, a part de les feines que fas. Però és que Instagram m'ofereix, mira, al cap de vegades, no, que això que us deia, quiero ser influencer, perquè, clar, és una vida de vacances permanents, oci permanent, regalos permanents...
Per això tenen molt poca gent.
Però molta gent ho desitja d'una forma molt intensa. Però, vull dir, jo treballo amb relacions cada dia.
Però el nostre, però hem d'aprendre a veure que fins i tot el nostre Instagram és menys interessant que nosaltres. Mm. És a dir, quan, això us passarà a vosaltres. Quan tu vas a sopar una vegada a la setmana o dues vegades o tres vegades al mes i poses els plats, això que fem tots quan arribem al restaurant, que per comptes d'olorar, ja fotem la... Molta gent et comenta, ui, surts cada dia. Sí. I tu dius, no és que surti cada dia, però és que sembla que jo estigui tota la vida en un restaurant. Llavors, hem de... ensenyar-li a la gent, que molta gent ja ho fa, que aquest clic, que escolta, que no som, que la virtualitat no és real.
Això va canviar molt una xarxa, diguéssim, d'origen bastant aquí a Catalunya, que es diu Be Real, a la que et demostrava que la vida sovint és bastant més avorrida del que et pots transmetre a Instagram, perquè sovint acostumes a veure la gent gairebé tot sempre amb el mateix sofà, o en el mateix despatx, o a la mateixa taula. En canvi, a Instagram sí que penses el que és el més amorosit, no?, de la teva realitat.
Bueno, a més, les coses... Vull dir, és una naturalitat completament produïda.
Clar. Els morritos, sí. Vull dir,
una de les grans consums de la xarxa de les marques de moda a bon preu és que la gent compra roba per posar-se-la per les fotos i la torna. Vull dir que no... Sí. Això és una despesa enorme. La cadena xinesa aquesta, una, diguem, molt, molt, molt famosa, viu gairebé de tots els influencers que li compren roba i la tornen. I llavors es consum hiperràpid i la tornen o la llança.
Ah. Això una mítica si sèrie que una vegada...
O la llancen amb etiqueta, sí, perquè és que val molt poquet.
Ara, fins i tot ara, moltes
botigues... És que ja en top que val 9 euros,
però amb aquesta, Jaume, amb aquesta tendència ja hi ha botigues o marques d'aquestes de comercials que estan limitant el nombre d'articles a tornar.
Sí,
no?
Perquè, bueno, perquè aquesta és una despesa...
Clar, jo per exemple, aquí jo sí que vaig veure una clivella important entre un servidor i una certa generació, però a mi em costa moltíssim, comprar roba online, perquè jo precisament necessito veure'm com em queda allà, in situ, segona, perquè em feia molta cosa jo d'haver de tornar, o el procés de tornar
mandra,
molta
mandra, sí. Que sí, però
en canvi,
que...
si tu t'he agafadíssim per la mà.
Però igual que estigmatitza que tinguis models o que tinguis un maniquí d'unes talles que no són les de veritat de la gent que va pel carrer, aleshores, per la mateixa lògica, una botiga de talles grans també estigmatitza, no? Perquè la gent no voldrà entrar perquè dirà allò de que, ostres, si em deuen entrar aquí...
Bueno, col·loca com ja un gueto, però és que la societat està plena de guetos, no? Los pijos, los no sé què, los gays, los no sé quantos, cada un dels seus locals, això ha sigut tota la vida, no canviarem el món ara, diguéssim, sí, clar, òbviament, doncs tu eres d'aquesta mida, has d'entrar aquí.
Perquè ho necessites i no està
perquè
tot arreu.
I no està tot arreu. I de totes maneres sí que hi ha grans superfícies que tenen un espai ben col·locat, amb el mateix estil, que això també és una cosa que funciona funcionava força bé. Jo ho vaig veure la primera vegada a Anglaterra, que tenien el Marks & Spencer tota una part de, doncs, de lo que en diuen les talles grans. Estava molt ben integrat perquè, diguéssim, no tenia aquesta cosa del negre, el marrón i no sé què, sinó que era una cosa a nivell cromàtic, amb les mateixes fotos de campanyes, amb models, el que se'n diu curvy, no?, que són aquestes noies com més, amb més corbes, vaja, i amb més volum, i tot això, em sembla que si es fa bé, es pot fer molt bé. Ara, la idea d'expandir això a fer 50.000 talles de tot és com de dir, quantes persones tenen el 52 de peu?
Però el plantejament no és fer-ho de tot, no? Perquè, no, per exemple, ara parles de marques que siguin una mica més de... Anava a dir, no, són populars, però no, no és, no, no és el Shane ni és tot, sí, això. Tens o Michael Kors, o sí, tens Ralph Lauren, sí, 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 tens Calvin Klein i tal, que fan talles grans, però fan productes comptats de talles grans, sí, no? Però sí que dona accés a determinades talles.
Sí.
Vull dir, potser l'objectiu no és que siguin tots els, o sigui, tots, no, els productes, perquè, a més,
sinó que s'amplin un parell
cada,
de talles.
Cada vegada són col·leccions o càpsules o tal, que duren menys temps. Vull
dir
que tampoc no... La venda que es pot fer d'aquell producte és molt flash, de manera que igual el que fan és seleccionar determinats productes que poden tenir més recorregut, no? És allò de fons d'armari, que sí que fas amb talles més grans.
Jo crec que com totes les recomanacions i totes les lleis, haurem d'esperar un any i mig, dos, a veure realment això com les marques ho transformen.
Si les marques no ho demanden, eh? Jo quan he sentit la notícia he pensat, ui, el senyor Stara i companyia ja deuen estar trucant als advocats.
Digue'm, Anton.
Això sempre, perquè tenen un departament legal per qualsevol cosa.
Digues.
Yo que soy usuario de tallas grandes de toda mi vida y que el peor recuerdo que tengo de mi infancia y mi adolescencia es recorrerme todas las tiendas de Coruña con mi madre, que nunca hubiera mi talla, que es un poco la historia de mi vida, nunca ha habido mi talla en nada. Puedo deciros que me parece que la normativa viene muy a tiempo y viene a afrontar un problema real que se está dando, que es que la producción de tallas grandes, y os lo digo por experiencia, todas las marcas la han reducido drásticamente. Y que hoy, por ejemplo, en pie, un 46 es una talla grande. Hay muchísimas marcas de zapatos que no van más allá del 46, que tampoco es una talla tan extraordinaria. De hecho, yo que calzo un 48, tengo un pie 47-48, tengo un pie pequeño para la altura que tengo, llegué a rozar los 2 metros, ahora he retrocedido un poco. Es imposible encontrar zapatos más allá de la talla 46 en ninguna marca. Pero es que si te vas a los pantalones se han quedado todos en la 58. Intenta encontrar una 60. O en las americanas. Intenta encontrar una americana que pase de 58. Que una 60 tampoco es una cosa tan extraordinaria, ¿eh? O sea, no hay que ser un señor enorme ni gigantesco. O sea, no hay que ser un jugador de fútbol americano para llevar una 60. Yo os cuento mi experiencia directa. Yo me vuelvo loco para encontrar ropa. Y no me quiero imaginar, gente, y no soy grande, pero no soy tan grande. O sea, no soy enorme, ni tengo una dimensión desaforada. Simplemente soy alto y fornido. Vamos a dejarlo.
Fornido.
Fornido.
Tienes buena salud. Sí,
hay muchísima gente más alta que yo, más ancha que yo, sí. y con más pie que yo. Yo, por ejemplo, tengo un pie pequeño para la altura que tengo. Bueno, es imposible encontrar en la mayoría de las marcas más allá de un 46. En el momento que mides más de 1,90 m, un 46 se te queda pequeño. Y eso es un problema que, lejos de mejorar, ha ido a peor en los últimos años. Esta es mi experiencia directa, ¿no? Entonces, no se trata de que hagan miles de marcas. Oiga, se trata de que entiendan de que hay mucha gente que, o sea, su talla máxima de producció no puede ser la 58, ni la 46.
Això que diu l'Anton, Jaume, una pregunta. Ho fan les marques, llavors, perquè consideren que la gent que és com ell realment són poques comparat amb la mitjana i no surt a compte tirar de tela en aquest sentit?
Sí. Sí, i també hi ha un altre tema. Abans, quan la gent anava a comprar, quan anava a comprar roba, no hi havia que consum tan desaforat. És a dir, llavors hi havia un temps en què tu anaves a comprar, te'n provaves, els homes, sobretot, les peces duraven més anys, però l'home també ha entrat en aquesta dinàmica consumista a la qual s'ha empenyat, no? diguéssim, s'ha involucrat tant a les dones, no? Que és molta, molta oferta, moltes peces, molt poca durabilitat de la peça a l'armari, les tendències... La moda no canvia tant, en el fons, diria que la segueixo molt, molt, molt a fons, no canvia tant, però sí que hi ha producte constant, 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 per anar a renovar, renovar, ningú guarda res, ningú... Bueno, no. Tens una peça meravellosa de no sé qui, però te la guardes, no? Però fins i tot això s'empeny, el Passeig de Gràcia està ple de gent de tot tipus, no? Des de milionaris a gent en sous, doncs, amb el bàsic, comprant. I llavors, diguéssim, que clar, les marques han d'afinar molt, 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 a vendre al màxim, perquè tenen molt poc temps per vendre.
Això que li passa a l'Anton, per exemple, als Estats Units no li passaria, perquè no, de seguida bueno, veus tallatges més grans.
Sí, no? Com els supermercats, que aquelles coses, no? Aquells pots de maionesa, que, no, que són com de 4 litres.
Ja no, entremos en otro mundo, que también el legislador debería entrar, sí. Que es que eso de que hay un tallaje universal es mentira. Pues cada marca talla como le da la gana.
Sí, eso es verdad.
Por lo menos, sobre todo... O sea, una 50... No, todos sabemos lo que es una 58 de tal marca, una 58 de tal marca, sí. Y después que si es tallaje americano, que si es europeo. Es decir, muchas veces el problema es incluso saber exactamente qué tallaje tengo delante, ¿no? Eso ahí, por ejemplo, el legislador sí podría avanzar un poco más y obligar realmente a que el tallaje fuera universal, porque en este momento no es verdad que sea universal.
O indicar que es el que sí que pretén aquesta llei, que hi hagi una equivalència en centímetres, perquè també és veritat, és això. Mm. Tu vas a comprar, et penses... Ja no sí. Que per la incomoditat sí. D'haver de buscar, no sé si és haver de portar, que és una cosa que fa molta gent, a l'emprovador m'enduc tres talles d'allò sí. Perquè vés a saber aquesta que és la que em va bé.
Aquí també hi ha un origen de la marca, per exemple, i una manera d'entendre el món. És a dir, si tu, per exemple, l'Uniqlo, que és una marca japonesa, clar, té tendència a fer les coses molt petites i ells ja fan unes talles europees i, diguéssim, pels Estats Units i tal. Però és que això també és un expertise de molts anys i no ho acaben de quadrar. No. Saps? I llavors també passa amb les marques sueques, no? Que la roba és més gran i una M amb una altra marca és una L.
A mi l'Uniqlo és de les poques que em cau l'americana tal qual que no m'he de tocar sí. Ni les mànigues.
La dada. Ah. La informació del servei.
No, però com que ells és de talla petita, jo sí. M'he sentit
identificat. El Toni Aires és talla
petita. Toni Aires és Uniqlo.
Penseu que aquesta tertúlia té des de l'Anton a servidor de talla. Sí. És a dir, tenim un...
No, però és veritat, vull dir, les persones... Vull dir, sí. També costa trobar talles petites.
I tant.
Perquè no, més enllà de la XS.
Que no hagis d'arreglar, és a dir, és això.
Els venedors que són professionals, una experiència molt, molt cutre, amb un producte molt cutre. O sigui, jo vaig a comprar mitges i em diuen... I llavors, quan em dic, vull aquestes, i em diuen, aquestes són grans perquè són alemanyes.
Ah. Bueno, clar, perquè la gent alemanya és molt més alta.
I duren més. I Holanda. I duren més com els cotxes.
I duren més.
Aquí a Catalunya...
Això és Morgan Freeman,
una mica. Eh?
Sí, és
com... Sí que és cert que, òbviament, primer un comença amb el que coneix i a partir d'aquí s'expandeix el món, però vull dir, totes les empreses, encara que siguin multinacionals, encara que tinguin experts de tot el món, encara que contractin a dissenyadors, perquè els equips de disseny estan fets sempre són internacionals, no? Tal, sempre hi ha aquell toc del propi país. Doncs això de l'Uniqlo és cert. A mi, jo faig 1,87 m i moltes coses de l'Uniqlo em queden curtes. Clar. Per què? Perquè ells fan un tallatge, i el fan bé, eh? I fins i tot en algunes col·leccions que posa aquesta talla és una mica més gran perquè aquest dissenyador pues, fa coses especials, col·leccions especials. Té aquesta, diguéssim, no? Té aquesta proporció que és diferent. Però, fins i tot així, és la talla normal d'un altre establiment nacional.
M'acaba de quedar clar on no us trobareu vosaltres.
No, és veritat.
Per això és, mira, t'ho diré un exemple molt senzill. Això és com quan tu vas... Mira, jo soc... no prenc cafè i soc addicte a la Coca-Cola, no? Entonces, pues, jo prenc Coca-Cola Cero. Entonces, jo m'aprenc la Coca-Cola Cero França, la Coca-Cola Cero Itàlia, la Coca-Cola Cero al Japó, sobretot abans que viatjava molt, i no hi ha cap país que la Coca-Cola Cero
totalment.
Tingui el mateix gust.
No, doncs
pues això és una mica...
Ja sé, la no cero és brutal.
Sí, és com...
La no cero dels Estats Units, o sigui, és com que t'inoculin 8 quilos de sucre.
I allò és que no té gairebé bombolles... Ja. Perdó, va la promo a la cola, però diguéssim... Sí. I tal, no? Pues això és una mica el mateix. Sí, és, la teoria i la llei és... es pot estructurar molt bé. A la realitat, pensa que el patronatge és com un arquitecte que projecta un edifici.
I tenim alguna recomanació de quina és la millor Coca-Cola? Ja que has tret el tema.
La publicitat no la necessiten. O sigui que...
No. Però jo a vegades... una mica fort el que diré, m'he arribat a emportar-la d'aquí a la maleta.
Oi?
Què dius?
Per tant,
això ja és addicció, eh? Això
depèn del país.
Ja t'està contestant.
El tràfic de Coca-Cola és una cosa penada.
És que no prenc més estimulant, i llavors a mig matí...
A petites dosis no es pot traficar.
No, és punt al mig i tot, eh? Es pot una vegada al dia, no hi ha problema.
Abans d'acabar, això que comentàvem també relacionat amb tot el que hem estat parlant de les xarxes socials i d'aquestes plataformes, com ha canviat la preeminència de TikTok, Instagram, a l'hora també de les empreses de... Ja no sé si a l'hora de dissenyar els seus productes, però sí com ha influït en la indústria tota aquesta eclosió tan bèstia que ara, és, jo crec que sobretot per una generació, ja les revistes de moda evidentment no existeixen, la televisió ja no és referent de res, sinó que ho són claríssimament la Instagram i TikTok.
Les coses en paper són d'una altra època. Jo veig els alumnes que ells no compren res de tot això. Mira, és un canvi radical, en dos sentits. Per exemple, a més, és un tema també de la velocitat de la informació, no? Per exemple, nosaltres abans, els dissenyadors, els estilistes i tal, veiem una desfilada, per exemple, a la tele, no? TV3 deien, el desfile de Prada a Milà, bla, 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 bla. Al cap d'un mes sortien les revistes amb les fotos, amb algunes fotos, tu deies, oi, lo de Prada, no sé què, i tal. Ara és, tot amb streaming, tu veus les desfilades, immediatament està penjat tot a Instagram i llavors es produeixen les peces que més likes tenen.
Ostres.
Clar, òbviament, sí, però tu has de pensar des del punt de vista de mercat,
del
no?
Del que entra pels ulls.
Clar, doncs mira, aquestes peces han tingut, jo què sé, perquè estem parlant marques que tenen milions de seguidors a tot el món. Llavors, aquestes peces aniran a les campanyes, aniran a les influencers, aniran als aparadors...
Per això les desfilades sempre compten amb un escàndol orquestrat.
Bueno, sempre hi ha alguna cosa...
El que treu un cap de lleó, model cremant viva. Això ha passat, eh?
Sí. No, llavors, la idea també és aquesta, no? I llavors, pensem també que el món de la moda, el del luxe, està hipervinculat al món de la bellesa, no? Per exemple, si tens una línia de perfumeria top, això és el teu gran negoci. Sí. I després, a l'altra banda, doncs, en aquest tema del TikTok i tot això, doncs, per exemple, ja ho hem dit abans, no? El Shane el que fa és produir el més barat possible perquè sap que allò és que no s'han ni ho rentaran. Perquè és poner i tal, dos dies, i una altra cosa. Perquè, vull dir, aquests petits diners que abans inverties, jo què sé, doncs, en uns altres temes, ara s'inverteixen en això. I hi ha una... Els pares ho tenen superassumit, que han de donar uns diners a cada tal, perquè l'armari ha de variar. Mira, una vegada, la cap de sostenibilitat de Mango, amb una empresa amb la que nosaltres col·laborem a ESDI, en un màster que tenim de gestió, em explicava que ells tenen aquests contenedors a les botigues, no? Aquests contenedors a les botigues que estan plens de... que estan plens de roba que la gent dona, no? Que la gent dona, que és vella i tal i qual. Moltes tenen l'etiqueta penjant. Per això, a totes les marques aquestes, eh? Tu parles amb qualsevol responsable de sostenibilitat d'una marca d'aquestes i t'explica que molta de la roba que es dona no està ni estrenada. És una compra impulsiva. I és que... Una altra. I tot això també és per aquesta exposició constant a la xarxa social, que tu cada vegada que s'usa en una xarxa social, això des de les del luxe fins a la gent amb menys recursos, tu has d'anar diferent. Tens un tercer i no pots sortir 15 vegades amb el mateix tercer. Bueno, 15.
La tirania de la novetat.
Sí, la tirania de la novetat i la tirania de bueno, doncs, jo m'has.
Ja et recomanaré llocs americanes, eh? Val. Que no pot ser que un home de la teva categoria vagi amb segons quines...
No, però és com allò que... No, els polítics ho fan, combinen coses d'alta gamma amb coses més popis. És a dir, hi ha algun altre de bon gènere?
Anirem a veure el senyor, el meu amic Paul Smith.
No, hi ha coses molt ben resoltes. La confecció ha avançat molt en els últims anys i està estupenda. Coses molt ben fetes.
Sabata, Paul Smith.
Paul Smith. Sí, americana.
Jo també.
Ara prepara la cartera.
Mira, ja hem coincidit en un lloc.
Són xulíssimes, amb les linietes aquelles. Ai.
Bueno, escolta'm, ja, no, sembla...
Ara sí que... Paul Smith tampoc no ens escolta, o potser sí. No.
I tampoc ens necessita, Paul Smith.
A mi no la van presentar una vegada.
Ai, què tal és? Ai, mira,
pues és un senyor altíssim, superelegant i supersimpàtic, com bon anglès. Superpolite, sí. Vam anar amb l'escola fa molts anys a veure la factoria i estava ell.
A més, deu ser deliciosament ric, d'aquells anglesos, deliciosament ric.
Fa tota la fila.
Ai, molt a favor.
Sí, clar, sí, sí. Bueno, ara igual és una marca ja més... amb no tanta repercussió, però va guanyar molts diners.
Li agraeixo molt al Jaume Vidiella, director del màster en estilisme d'ESDI, que ens hagi acompanyat aquest matí. Professor, moltes gràcies.
Moltes gràcies.